Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Avui esquartarem la teva artista preferida.
Ah, sí? I de qui ens parlaràs avui, César? Què fas? Què és tot això que portes? Què és tot aquest muntatge?
Doncs mira, Auri, avui jugarem al 1945.
1945?
Mm-hmm.
No he jugat mai. De què
doncs
va?
Mira, doncs mira, tu i jo som polítics. Polítics que...
Hòsties, cuidao, eh?
Que tenen els botonets a les seves mans, del món.
Vale. I que, com va?
No sé, però és molt fàcil. Remenes el dau, mira, sí. Començo jo.
Vale, va. Comptes... Fes-me una demostració.
Sí, mira. El 3. Llavors, agafo una targeteta.
Sí.
Estàs a 1 d'abril i ets Roosevelt. Has mort a causa d'un vessament cerebral.
Collons, César.
Quina mala sort. Torna a la casella de sortida. Bueno, mira, acaba de començar.
Home, sí, ja, però has començat molt fort, eh?
Sí.
Has mort d'entrada. Hòstia, 8.
Targeteta? Has d'agafar ara quan
sí, comptis, molt, no? Eh? 8.
A veure què toca.
A veure. Pertanys a l'equip americà, així que ordena bombardejar Tòquio. Has d'eliminar entre 75.000 i 200.000 japonesos. Hòstia, collons. Aquest joc va fort, eh?
Sí, bueno...
Tu havies mort, però suposo que ara pots tornar a tirar.
Ja
no?
Pots posar els avionets, eh? Ja pots.
Ah, sí, sí.
4. Ets un soldat japonès. Estàs de sort. Pots ocupar la Indoxina francesa. Enhorabona.
Hòstia, felicitats. Francesa. Ei, César, felicitats.
Gràcies. Ja està. Estic a la Indoxina francesa.
Bueno, vale, doncs pues tiro jo. 12. Hòstia, aquests daus són curiosos, eh?
Mm.
Aquí. 16 de juliol de 1945, 5 hores 29 minuts, hora local.
Mm-hmm.
Desert, jornada del muerto. A 96 quilòmetres de la ciutat de, del Alamogordo, Nuevo México.
Com Estats es diu la ciutat?
Alamogordo. Ja, sí, és fort, eh? A Nuevo México, Estats Units detona la Trinity, la seva primera bomba atòmica. Benvingut a l'era atòmica.
Doncs vinga, ja pots detonar la bomba.
No, sí, sí. Així? Hòstia, això va massa fort, eh? Aquest.
Bueno, em toca a mi ara. Un, dos. Un, dos. Sembla que ho estic col·locant-me bé. Ara estàs del costat dels soviètics. És hora d'assetjar la ciutat de Budapest. Vinga.
Pues ja saps el que toca. Assetjar Budapest.
Assetjar Budapest. Tot meu. Tot meu.
Hòstia, Ai, jo sóc aquest. Amb lo bé que m'havia anat abans. Has viatjat el 13 de febrer. La ciutat de Dresde ha patit un bombardeig sobre la població civil, quedant totalment destruïda. Si estàs allà, dona't per mort.
Hòstia, hòstia
César, aquest joc el trobo bastant fort, eh?
Home, em sembla que em guanyaré. Home. 17.
Hòstia. Sí, sí. 16. Has de moure-ho més.
Agafa un avió, perdona, nord-americà i dirigeix-te a Hiroshima.
Això no pinta gens bé, eh?
Què vols dir? Què vols dir?
Mira, mira. Sembla una pista.
Un cop sobrevolis la ciutat, apreta el botó vermell. Little Boy, la bomba atòmica,
deu anar per aquí.
Caurà sobre la població civil. Enhorabona, has guanyat la batalla. Aquesta batalla és meva, vaig guanyant.
Felicitats, eh? Felicitats.
Gràcies.
Molt ben jugat. 22. Ets un partisà i junt amb els teus camarades has enderrocat la República Social Italiana. Està títere de l'Alemanya nazi. Felicitats.
Oh, molt bé.
Gràcies, gràcies.
És divertit aquest catxarro que has portat.
Sí, t'ha agradat.
Bueno, sembla que aniran acabant, perquè jo crec que la partida serà meva, eh? 24.
Bo. Ho tens. Pràcticament ho tens.
Passo per sobre. Ets el president dels Estats Units, Roosevelt. Oh. Assistiràs a la conferència de Yalta. Reuneix-te amb Churchill i Stalin i repartiu-vos Europa.
Hòstia.
Això. Vaig a repartir-me Europa. He guanyat.
Felicitats, César. Felicitats. Un joc bastant potent.
He guanyat.
Però de quins parlaràs avui?
Doncs mira, d'algun personatge que va néixer en aquest any, el 1945. Durham, al comtat de Durham, Carolina del Nord, al nord de Carolina del Nord, al nord de Carolina del Sud, als Estats Units d'Amèrica.
Ja, yeah. Bueno, sí, Carolina del Nord a la part nord, no?
Sí,
o sigui, exacte. Al sud de Carolina del Sud o estan al costat?
Carolina del Sud està al sud i Carolina del Nord està al nord.
Ah, vale. I això és al nord?
Al nord de Carolina del Nord.
O sigui,
però diria una cosa, Carolina del Nord està al sud, a la part sud dels Estats Units.
Vale, però...
Però és Carolina del Nord.
Parlem de la part nord de Carolina del Nord, tot i estar al sud dels Estats Units.
Sí.
Vale.
Doncs mira, ja fa temps que estava instaurat el Jim Crow, a més de lliure. Te'n recordes? Allò ho vam parlar en una secció d'aquelles noves que hem tret, la secció del Diccionari Universal.
Sí.
Doncs això, està de lliure. És a dir, el Jim Crow té reconeixement jurídic. Mm-hmm. Vale? Vull dir, segregació racial legal.
Sí, sí, ho reconeix la jurisdicció, no?
Llavors, parlem d'una ciutat en aquests moments que ja està en creixement i que la seva prolongació encara són granges, perquè encara que la ciutat emergeix perquè s'ha instal·lat una fàbrica de tabac, una fàbrica important, una marca important de tabac, encara necessiten del conreu precisament del tabac, també conrearan melons, soja, cotó... Tot això, llavors, l'economia encara té una fort vessant, encara es recolza...
Agrícola, no?
Agrícola,
amb
sí,
les terres allà.
Exacte.
Ja.
Sí. Bueno, i és que en una d'aquestes granges que n'hi ha allà és on neix la nostra protagonista d'avui, la Betty Gray Mebring. Neix un 26 de juliol del 1945.
Ah, precisament el 1945.
Sí, sí.
Un any on passaven coses... Bueno, cada any passen coses, però...
Sí.
Algunes fortes.
Han passat unes quantes, aquest.
Sí, 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 sí.
Doncs això, aquesta nena neix allà, a Durham, a la granja de la seva àvia, i és una noia feliç, una nena feliç, que està ben cuidada, amb totes les atencions per part del pare i de l'àvia, molt, molt, molt estimada.
Bueno, doncs avui podem deduir que pinta prou bé, de moment, la història,
sí,
no?
Sí, pinta bé.
En una família on l'estimen... Família bastant...
Sí.
Bueno, bé.
Sí.
Segueix.
Sí,
això...
sí.
Avui té bona pinta.
Sí, sí, bé. Bé. Era una bé encara. Sí.
Ja. Oh, molt ben jugat.
Doncs això. Llavors, la nena va creixent, i així, als 6 anys, 5, 6, 7 anys, ja comença a fer tasques de la granja, perquè li agrada participar, i ajuda, per exemple, a donar de menjar els porcs. I creix escoltant música del tocadisc que tenia el seu pare a l'armari. Llavors... quan posa la música, ella doncs, es puja a la taula de la cuina i canta. Li agrada cantar i seguir les cançons.
Artista.
Sí. La seva àvia punxa disc de dones del blues. Dones del blues que canten sobre els seus sentiments, les dificultats per arribar a filla més, les relacions amb els homes, les seves experiències amb els homes, sobretot parlant d'injustícies, també de la feina, relacions i qüestions racials, tot això una mica. Doncs això, la nostra noia creix amb els discs que li posa l'àvia, tot mascant tabac i ballant.
Collons, ballant bé, mascant tabac és una mica perjudicial, però bueno...
No, la que masca tabac és l'àvia.
I segur que algun whisky també es deu fotre, no?
Segurament. Yeah. També sonaran fins l'infinit les cançons de B.B. King, Jimmy Reed, Elmore James, Chuck Berry, Bessie Smith...
Bueno, una bona banda sonora.
Sí,
sí. Menys, podem dir que una bona banda sonora. També.
Exacte, sí.
On es posava a menjar els porcs.
Exacte.
Porcs ben alimentats i bona música.
I B.B. King de fons. Està bé.
Sí.
Està bé.
Sí.
Bueno, no fa tantes notes, B.B. King, eh?
No, feia tres, però amb sentiment.
Maques, amb elegància, sí, amb sentiment, sí. El 12 d'Ains, la Betty Gray escriu la seva primera cançó, Bake a Cake of Love. I, de fet, a partir d'aquí ja no va parar d'escriure. Li agrada molt escriure, escriure cançons. En sortir de missa, els diumenges, doncs porta les seves amigues a casa. Allà les posa davant com si fossin públic i els hi canta les cançons. Segons algunes amigues, algunes cançons eren interminables.
Ah, bueno, això a vegades passa. Però bueno, si la cançó és bona, sí, com si dura 43 minuts.
Sí, sí,
si és bona,
sí, sí,
és bona.
La nostra jove protagonista es va animantant que comença a participar en els talent shows que es feien a la ciutat.
Ja hi havia talent shows havia en aquelles èpoques.
Almenys
en
Amèrica, clar.
Ja. Sí. I què? Se li va donar veu? Que se li donava veu, no?
Bueno, anava participant. A ella li agradava.
I ja hi havia està. Algun Risto Mejide també de jurat, no? Suposo, en plan...
Risto Mejide, no? Algo així seria, exacte, alguna cosa així. No?
Sí, en plan, no m'ha gustat la tua actuació.
Sí, exacte, sí. Ulleres fosques, no?
Sí.
S'apropa l'any 58. El seu pare rep una oferta de feina que no pot refusar. Serà capatàs d'una fàbrica d'acer. I això serà Pittsburgh. Tingues en compte que Pittsburgh era una important acereria. Tota
la ciutat
estava ple de fàbriques d'acer molt importants, la més important del país. De fet, a Pittsburgh és on sorgeix la primera central nuclear. I és la primera ciutat que s'abasteix d'aquesta energia nuclear.
Collons,
això estem parlant d'anys 58, just en aquest
com
moment.
Com t'informes, collons, com
sí,
t'informes.
En aquest moment és quan comença, els 58, quan comença a abastir-se la població amb aquesta energia nuclear. Llavors ja veus allà persones amb tres potes i quatre ulls, coses
sí,
així.
Sí, exacte. Sí.
És que fa gràcia.
Ja,
que
sí, sí. Ja.
No parlo de tocar-lo, és que és irresistible. No,
és que feia dies que el volia portar, però se m'havia oblidat.
Toca botons, toca, és molt divertit.
A mi m'agrada molt aquest. Ah, no, és el mateix.
I també riu nosaltres.
Ja, és que és el típic. Sí. Aquest m'agrada.
Molt bé. Sí. Doncs això, la ciutat de Pittsburgh, aquesta, que se m'ha oblidat una dada, bueno, una dada més, però bueno, fa, està a Pensilvània, està a Pensilvània.
Uh-huh.
És una mica més al nord, encara.
On el Dràcula, no? Ah, no, allò era Transilvània.
Se n'ha de posposar això,
Ja, ja.
Hòstia, molt bé, Dràcula, sí.
Ben jugat.
Doncs això,
Rep l'oferta per ser capatàs de la fàbrica, no?
Sí.
Sí, que una bona feina.
No la pot refusar, marxant.
Clar.
El pare i la filla.
Uh-huh.
L'arribat l'any 60, la nostra protagonista encara és una adolescent de 15 anys, però que ja té molt clar a què es vol dedicar. Ho té tan clar que en 16 anys se'n va estudiar moda i disseny de vestuari al Fashion Institute of Technology de New York. Sí. New York.
Sí, allà sabien de moda, no?
Segurament. Durant part del dia farà feines independents de secretària, per la nit estudiarà. Una noia aplicada.
Sí.
Té tot clar... Bueno, això sí, sempre porta amb ella el seu quadern de cançons. Ella no pararà mai d'escriure allà.
Ben fet.
Un cop al món de la moda, comença doncs, a exercir com a model. Betty adora la nit, llavors comença a sortir. I comença a freqüentar el Greenwich Village.
No he estat mai, però deu d'estar guapo.
No, si vas per allà, si haguessin anat en aquell moment, haguessis trobat per allà la Joan Baez, la Barbara Streisand, el Jimi Hendrix...
La crem de la crem, no?
Sí, el Bob Dylan.
Bob Dylan, també.
Alguns d'aquests ara no te les hauries trobat. Hòstia.
Ja.
Doncs això. The Village s'ha convertit en un punt de reunió de bohemis i artistes. Mm-hmm. És l'escenari de la cultura alternativa. Els seus cafès i els clubs nocturns estan plens, van plens de gent que vol fugir de la societat conformista.
Sí.
Vull dir, aquí ja són ells...
Sí.
Poetes, cantants, músics, escriptors, pintors... Vull dir...
La part bohèmia de la societat, no?
Exacte.
La part bohèmia, i la que busca artísticament compromesa.
Mira que als 50, ahir ja va sorgir el moviment de la generació Beat. I ara que estem als 60, s'estan establint les bases del moviment hippie. Allà es cou molta cosa.
Mm-hmm.
Una nit, la Betty assisteix a l'Electric Circus Club per presenciar l'actuació dels Chambers Brothers. En acabar el concert, se'ls apropa i els entrega una cançó que ha fet ella, que fa poc que ha escrit,
sí,
que es diu Uptown in Harlem. Es va agradar tant que la van incloure al seu primer disc en Columbia Records. I com no, clar, apareixerà, la nostra protagonista apareixerà als crèdits, no? Betty Merville. Li apassiona la música i es planteja deixar la moda i presentar-se amb això, en la música, que és el que li agrada, no?
Mm-hmm.
Però encara no té clar si ha de fer aquest pas. Doncs la moda ha aconseguit un cert èxit, havent aparegut en revistes com Glamour i Ebony.
Ja, potser és més fàcil guanyar-se la vida amb la moda que amb la música. Potser en aquella època.
Segurament.
Potser, jo no ho sé, perquè no hi, no
bueno,
hi era.
Ella, ella almenys ja està... I no ets model, no?
Que sàpiga, no. Soc model d'altres coses, però de moda no.
Ja, ja, ja. Bueno, és per aquesta època que ja coneix personalment ja a Clapton.
Hòstia, un altre cop, eh?
Hòstia, sempre, sí.
Sempre surt.
Hendrix, sí. El Sly Stone, que és el líder de Sly Stone and the... Family, no me'n recordo.
Family Rights, sí.
I l'Andy Warhol també coneix.
Hòstia, aquest, sí que, aquest de moda també diuen que el sabia.
Sí, sí. En, per aquest moment, la Betty fa una cançó, és que una cançó que es diu The Cellar, que és una cançó que està dedicada a la moguda de, del barri aquell, del Greenwich Village, que és un barri que no t'he dit abans, que està a l'oest de Manhattan, està situat a l'oest de Manhattan. Mm-hmm. El cantant de soul, Lou Courtney, en serà el productor d'aquesta cançó, i aquesta cançó es converteix com un himne de la ciutat, de la, bueno, del barri aquest.
Sí, sí, sí.
Del Village, aquest, Villar, com diuen ells. A l'any 64, la Betty publica un doble single, Get Ready for Betty, for Betty, I'm Gonna Get My Baby Back. Sembla que la Betty acabarà avorrint la professió de model per la falta d'estímul intel·lectual que li professa.
Ja, ja, era inquieta intel·lectualment i sí, necessitava sí, una mica més de canya, no?
Però segurament.
Un model, posar la teva imatge i ja està.
Exacte.
Si a sobre tens missatge, millor.
Sí. Sí, 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 tens raó, tens raó.
Gràcies, gràcies.
Molt bé, molt bé. També enregistra una cançó a duo amb Roy Allerton, sota el nom artístic de Roy and Betty.
Hòstia, sí, no s'hi van, no s'hi van complicar gaire amb el nom.
No gaire. Titulat I'll Be There. A l'any 68 torna a publicar dues cançons que compten amb els arranjaments del músic Hugh Masekela. Hugh Masekela havia estat el marit de la Miriam Makeba.
No els conec personalment.
Ja en parlarem, de la Miriam però... parlarem. Tindrem algun podcast per ella, que és bastant...
Potser eren bona gent.
Segurament.
Jo personalment no els conec, però...
Músics sí, eren bons.
Sí. Ah, potser llavors són músics i com a persones... Uf,
hòstia, Uri, no ho sabem, no ho
no,
sabem.
No, ja, ja, no ho sé.
No sabem, no sabem. Ah, no.
Jo estic especulant, vull dir...
Sí.
Pot ser que siguin superbones persones, eh?
Doncs aquest
i
doble...
més bons músics.
Ah, perdona, perdona.
Però... No, no, i més bons músics, però vull dir, és, un... és pura especulació. Podria sí ser que fossin molt mala gent i, tu... i fossin bons músics.
Ja, bueno, ja saps que les especulacions a vegades es prenen en sèrio.
Sí, sí, sí. Sí, hi ha gent que potser dimiteix, però no dimiteix alhora.
Sí, aquestes coses,
tot
sí
per especulacions, més que sí el món d'especulatiu és molt xungo.
Mm, molt xungo. Mira, doncs els dos singles són Live, Love, Rare i It's My Life.
It's my life, it's now or...
Sí, sí.
Això és de Bon Jovi, no?
Sí.
Sí, no, a més, bastant recent.
La Betty ha conegut
no
el Mike...
No com Living on a Prayer, Living on a Prayer... Aquesta ja és més antiga.
Això, però... això és una cançó de, lo, de les Ronettes, no? Aquesta que cantes ara.
Bueno, també la van tocar Bon Jovi, no?
Sí, bueno, només, és que era una broma.
Ah, va. Hòstia.
Perdona.
No, no, no l'havia, no l'havia pillat, la broma. Espera, no... Sí.
Sempre, gràcia, sempre hi ha aquelles rises de final. Jo me'n recordava que tenia les cassets aquelles d'Eugenio o d'altres sí d'això i se sentien rises i al final sempre sentia un... Oh, 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 mig, riure amistós.
Ja,
sempre
ja,
al final,
ja, ja.
Quan ja havien... Anava difuminant i quedava una suelta que durava com 15 segons més.
Ja.
I t'havies d'esperar el següent acudit perquè s'havia de sentir aquest riure.
Ja, ja, ja. Perquè, bueno, hauria d'haver-hi algú per allà entre tots i riure i, clar, no sabia que estaven gravant, potser.
Seria algú contractat, que feien això.
També
sempre, sempre
ser,
sortia
també
a totes les cassets.
Sí.
Bueno,
potser
doncs...
era el mateix, eh?
Potser ser el mateix, clar, segur, segur.
I potser tenia facilitat per posar com diferents riures o diferents sí tos, però era el mateix.
Segurament. Doncs això, ara és quan la Betty coneix el Mike Davis. Mm. Famós, un músic de jazz.
Sí, sí, clar.
Sí, doncs llavors ella va veure una actuació d'ell, el ve pujar a l'escenari, l'escolta, no?, i diu, el que fa no m'interessa. No m'agrada això del jazz.
És massa, no potser no és massa rebuscat, no?
El vestit que porta... Com diem nosaltres, així, castellanisme, el tratge que porta, no m'agrada. No, aquest home no, no em diu res. Però es va fixar les seves sabates i de sobte es va enamorar.
Hòstia.
A través de les sabates. No? Les sabates d'ell, i el seu cap o el seu cor li va fer un canvi de xic. Hòstia, m'agrada aquest home.
I saps si les sabates que portava, o sigui, eren noves o eren molt velles, estaven brutes, estaven netes, això ho saps o no?
Doncs no ho sé, la veritat.
Perquè igual, això també deu dir alguna cosa a les persones.
Igual pot ser d'aquelles que de xuba-me la punta, saps?
Ah, sí.
Aquelles.
És que aquelles molen molt, eh?
Sí.
Jo veig algú amb aquelles sabates, potser m'enamoro també.
Sí,
no sé.
Aquest matrimoni durarà un any. Hòstia. Perquè es casen, perdó, que ho he dit.
Ah, vale.
Sí, resulta que...
Després de veure-li les sabates...
Es casen, sí. S'enamora...
I va demanar...
Bueno, els dos s'enamoren i es casen.
Sí, sí, sí.
Ella en té 23 anys i ell 42. Són quasi 20 anys de diferència. Sí, però sí, això, sí. Es casen i dura un any el matrimoni. Però quin any, eh? Però quin any?
Bueno, m'imagino, frenètic, deu ser.
Mira, resulta que ell està en un moment d'aquell... Suposo que era la crisi dels 40, potser. Però ell està en un moment en què... Està obsessionat en fer-se vell, això l'obsessiona,
yeah.
I també està obsessionat en estancar-se musicalment.
Yeah.
Llavors arriba la Betty i com un torbellino, ho revoluciona tot.
Un impuls energètic allà...
Sí, ell aprèn molt d'ell, no? Perquè clar, el músic, musicalment, clar...
Sí, sí, milers d'avis és...
Però clar, la transformació que fa ell, degut al conèixer la Betty, mira, de sobte, clar, ella només anar a viure amb ell... I agafa tots els vestits d'ell,
sí,
els tratges,
sí,
i els llença a les escombraries.
El deixa amb sabates només, no?
Ah, això.
Amb pilotes i amb, sí, sabates, que és el que li agrada, no? Que, hòstia, collons, anava forta aquesta.
Sí, sí, sí. A més, clar, de sobte veurem un Hendrix, anava a dir, un Miles Davis, que de sobte porta jaquetes sense reis, saps?
Hòstia. Ah, sí, sí, ja sí, tinc, sí, la imatge, sí, sí.
La ulleres fashion d'aquelles grosses...
Sí, sí, ja... Sí, sí, fa un canvi estètic...
Camises així una mica estrambòtiques, bueno, pantalons però, de cuir...
Però això segurament perquè la noia, com li agradava la moda...
Clar, clar.
Li va influenciar una mica en la seva
clar,
manera de vestir, no?
I a més ella li presenta el Hendrix, li presenta l'Sly Stone...
Hendrix, el whisky, o el músic.
Sí, sí, el músic.
Ah, vale.
Li presenta aquesta gent i li dona a conèixer el món popular, la música popular, sobretot el rock. Ell en aquest moment anava al seu, no?
Jazz, jazz i tal. És que era molt, molt també clar, tancat. Potser.
De sobte, a part de la imatge aquesta... Canvi d'imatge de Hendrix... Ai, de Hendrix, un altre cop, que mania, eh? Del Miles Davis.
Sí.
Doncs veurem que de sobte comença a electrificar el baix, la guitarra, comença a fer concerts més sorollosos. Vull dir...
Fa una evolució la seva música, sí, podríem dir, no?
Fa com un jazz rock.
Mhm. Vale. Evoluciona.
Sí, evoluciona.
En lloc de ser un jazz clàssic dels que havia fet fins ara.
Exacte. Tot això li surt gràcies a conèixer la Betty, que és la que li presenta tot aquest... Sí, exacte. Llavors...
Li obre una mica la...
Una finestra, no?
Una finestra a el que s'estava portant, també.
Exacte, exacte.
No, bé.
Sí. De fet, a l'àlbum Fills de Kilimanjaro, Miles li dedica un tema, que és Mademoiselle Mabry. I a més, la nostra protagonista surt a l'àlbum, a la portada, val? Després el músic publicarà In a Silent Way, col·locant-se a l'avantguarda d'un nou jazz, el jazz rock. Uh-huh. També hi ha un tema que escriu, que és Bitches Brew, uh-huh, que en principi ell l'havia posat en B doble, una cosa com bruixes,
no?
Sí, bruixes. I ella li fa canviar en B alta, Bitches en B alta. Uh-huh.
Bruixes,
sí.
Bruixes ja no, eh?
Ja no bruixes.
Altres coses,
no.
Sí.
La influència de la Betty sobre el músic de jazz... Mm-hmm. És total. I per què es van separar? Bueno, entre altres coses suposo que és important l'edat, no? Portar-se quasi 20 anys de diferència. De fet, almenys ell, quan escriu les seves memòries, no? La seva autobiografia, diu la Betty era massa jove i salvatge.
Imagina't.
Sí, i a més, ell, a més, té una sospita. Ell creu que ella li està enganyant amb el Hendrix. Ves? Per això ens surten totes les teves Hendrix.
Ah,
saps
vale.
Saps? Quan algú enganya la seva parella.
Sí,
bueno,
sí.
Que jo no ho he fet, però vull dir... S'equivoca, diu...
Diu l'altre nom, inconscientment el té
sí,
allà.
No, saps.
Doncs... Ah, per això sortia Hendrix, no? Perquè com ella es pensa que l'està enganyant amb el Hendrix,
sí.
Tu t'has quedat amb aquesta part de la història,
exacte,
no?
Exacte, m'he quedat amb aquesta part.
Ja.
Doncs ell sospita això.
I era veritat o no?
No
o
se sap.
És un rumor
no se sap. Ell es va ofendre molt, quan li va dir. De fet, ell ja ho diré, la denuncia, l'acusa d'adulteri.
Collons.
Vale.
El tio anava fort.
Sí, una mica. Un cop separats, la nostra protagonista marxa a Londres per tornar a ser així de model. Allò ho tenia abandonat, però decideix fer un canvi de vida, no? M'he separat, se'n va a Londres i, clar, allà triomfa molt. I saps per què? Perquè a Londres no hi havia models negres. Fins aquell moment. És de les primeres models negres. I és així que està allà i mentre està a la capital anglesa no deixa d'escriure cançons. Escriu moltes cançons. I llavors se n'adona de que, bueno, sí, que ha estat bé l'experiència de tornar a fer de model, però que ella el que realment vol és dedicar-se a la música. Vol escriure cançons per a altres artistes. així que decideix tornar als Estats Units. Llavors, l'any 71, agafa un avió i se'n va cap a New York. Un cop arriba a New York, agafa un taxi que li porta a un hotel de la 5a Avinguda, perquè ella sabia que allà estava la banda de Santana. Ella volia donar-li aquestes cançons que havia escrit a Santana, a la seva banda. Llavors arriba allà i, clar, quina és la sorpresa? La banda s'havia dissolt el dia anterior.
Hòstia, quina mala sort.
Sí, sí, s'havien separat just el dia anterior.
Sí, 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 sí. Bueno, jo el que flipo bastant és com aquesta gent podia anar allà i trobar tots aquests. Jo, si algun dia, quan m'agradava el Calamaro, pensava, hòstia, li portaré el Calamaro una cançó. És impossible trobar aquesta gent.
Ho has pensat, en sèrio?
No, però poso un exemple. Però abans sembla com que tothom estava allà, no?
Sí, sí,
podien trobar i conèixer.
Ja.
I ho trobo curiós.
Sí, a veure, jo també, quan era jovenet, també volia trobar els meus artistes per donar-li cançons, cançons meves, sí, perquè les fessin. Sí. Pensava...
I tampoc te'n trobaves cap, o què?
Creia que em farien cas. No, no em vaig trobar ningú.
Ja.
Bueno, em vaig trobar una vegada al... Com es diu aquell?
No ho sé. Hòstia, el Verpla?
No.
Miqui Núñez?
Hòstia, no me'n recordo. No, parlo de fa molts anys. Bueno.
Ah, ja ho sé. Rapocín.
Hòstia, sí, sí.
No?
No.
Ah, vale, vale.
Bueno, llavors, deixem-ho estar perquè deixem-ho córrer, eh?
Vale, vale, sí, sí.
Llavors, està a la costa est, no?, a New York.
Sí.
I, clar, diu, ara què faig? Si ja aquest plan no puc dur-lo a terme. Plan B.
Sempre, s'ha de tenir un plan B.
Sí, sí, sí. Llavors, de costa est a costa oest. Se'n va a San Francisco.
Ruta 66, vinga.
Exacte.
D'una volta a l'altra, no?
Exacte, exacte. Se'n va a San Francisco per conèixer el Michael Lang, que és un productor discogràfic, director artístic, promotor, mànager...
Sí, a més a San Francisco hi havia molt d'ambient, també, em sembla.
Molt d'ambient.
Sembla que hi havia molt d'ambient.
Sí, tant i tant. Aquest l'ajudarà a contactar amb Just Sunshine Records. La Betty diu que només vol escriure cançons, però ell l'anima, diu, no, tu has de fer-ho tu, has d'interpretar tu les teves cançons. Tens, et veig, tens la imatge i tens el sentiment. Ho has de fer tu.
Tens algú, no? Exacte. Transmets
has de fer tu, t'has de pujar tu a l'escenari i expressar tu els teus sentiments.
Hazlo tu.
Hazlo tu, exacte, sí.
Bueno, això és que confiava en ella.
Sí, i ella doncs coneixia molts músics d'allà, de la banda oest del país. Vull dir, clar, és el que estaves dient tu abans. Tots sabem que l'escena californiana estava a tope. Sobretot a Los Angeles i San Francisco hi havia... Estava tot bullint, vull dir, hi havia músics de jazz, de rock, de folk...
A cada cantonada hauria d'haver-hi un garito on es feien coses,
sí,
no?
Sí, clar, els festivals, els hippies estaven allà sorgint, hi havia la psicodèlia, una barreja en latín, vull dir...
Sí, sí.
Serà un volcà en erupció.
Sí, sí, sí.
Doncs això. Llavors, ella munta una banda, i és... tocaran amb ella el baterista Greg Errico, el baixista de Sly and the Family Stone, així es deia el grup, el Larry Graham, el piano, que és un pianista de soul i jazz, el Mel Saunders, el conguero Víctor Pantoja.
Pantoja. Sí, sí.
A les veus, les Pointer Sisters i el trompetista Greg Adams. Un supergrup amb el que enregistrarà el seu primer àlbum, que portava el títol al seu nom.
Betty.
Sí. I surt publicat el 1973. La suggerent lletra del primer tema, el tema que obre el disc, crearà polèmica. Ja veuràs, escoltarem una mica aquesta cançó.
Vale. Si la lletra és forta, eh?
Bueno, com pots veure, sona molt modern, a més.
Home, sí, modern 73, i canyero, eh?
Sí.
Per aquella època, sí, modern, sí. I canyero.
Sí, doncs amb aquesta cançó tindrà problemes. Doncs...
A veure, jo la lletra no acaba d'entendre tampoc gaire cosa. O sigui, potser és que tampoc està molt...
molt així. No t'has fixat molt.
No, ja. Però què venia a dir?
Bueno, a veure, aniré explicant per parts, perquè ella fa unes lletres una mica revolucionàries. Per ser una dona i, a més, negra. Ho deixem aquí.
Vale, vale.
De moment diré que té una potent i immediata resposta. Això pot ser bo, no?
Home, si és positiu, sí. Si és negatiu, et pot ja fer una mica la creu.
Doncs mira, la resposta ve per part de la NAACP. Sí, l'associació, sí, l'Associació pel Progrés de la Gent de Color.
Bueno, i que és una resposta positiva, en plan, hòstia, molt bé, clar que sí, ja tocava que sortís algú i cantés d'aquesta manera.
Doncs mira, intenten boicotejar-la.
Oh, collons, és que no estem mai contents.
Sí, resulta que aconsegueixen censurar, en algunes emissores aconsegueixen censurar aquesta cançó, perquè aquesta gent... És una espècie de manos limpias, saps?
Manos limpias, però pels drets dels negres, no?
Sí.
Hòstia, collons.
Però Betty, bueno, ella segueix a la seva. I, bueno, continua presentant el disc, fent
ja, però,
concerts...
Ja, però, una cosa. Per què la volien censurar? Deia coses massa fortes, o...?
Sí, després t'ho explico. Després pas a pas.
Vale.
Saps com diu el Jack el Esquarterador?
Sí, sí.
Fem per part.
Trosset a trosset,
sí,
no?
Sí.
Vale, vale.
La Betty, encara que el seu disc no serà un èxit de masses, suposo que precisament perquè hi ha aquesta gent en contra i, clar, van als concerts...
Se li boicoteja una mica, no?
I volen boicotejar els concerts. Llavors, no acaba de ser una líder de ventes, però de vendes, però sí que, per exemple, l'Antic Records i Columbia Records... li fan propostes.
S'interessen per ella.
Sí, volen que enregistri un segon disc amb ella. Però ella ho refusa perquè prefereix la llibertat que li dona Sunshine Records. Vale. Com a anècdota, diré que hi havia dues cançons, Game is my middle name i Walking up the road, que van ser utilitzades pel grup Commodores. Són un grup de l'època, de Soul. Bueno, aquest grup volia... Bueno, presentar-se a una discogràfica. Ells tenien, els volíem estar en Motown Records, que és una discogràfica, Motown, ja parlarem en algun moment, sí, que per l'estil de música
ens anava bé. Rhythm and Blues.
Sí, llavors, sí, els promotors, aquest Soul i tot això, volien ser fitxats per aquesta companyia. I què fan? Doncs que agafen aquestes dues cançons de la Betty, del primer disc, d'aquest disc tan boicotejat, i les utilitzen com a carta de presentació i són fitxats.
Però diuen que és de la Betty, de cançons, o això no se sap.
Ells les presenten, ells les toquen i ja està. Miren, fem això.
Sí, tenim aquests dos temes. Què us semblen?
Segurament eren versions. El boicot a la nostra artística continua, però dut a terme, com he dit abans, per la gent racialitzada, que la consideren una desgràcia per a la seva raça.
Hòstia, collons.
Intenten impedir les seves actuacions. El 1974, un any després, la Betty publica un altre disc. They say I'm different. Ells diuen que soc diferent. Aquí continua el camí iniciat al primer disc. Aquesta vegada el Larry Graham no participa, doncs està volcat en un projecte personal. Aquest segon àlbum de la Betty portarà cua i feina pels censors.
Hòstia, collons.
Cançons de contingut, ara t'ho explico, sexual, cantades per una dona i a més negra. Vull dir, clar, ja és una revolució que una dona canti lletres, diré, a veure, fins ara els homes són els que cantaven, i ara també passa, no? Són els que cantaven el que fan, faran o volen fer o han fet a les dones. Val?
Sí.
Sobretot en el terreny sexual. I les dones, el que feien fins a aquell moment era cantar sobre el que els homes els havien fet, o havien volgut fer amb elles. La Betty farà el paper d'aquests homes. La Betty dirà, serà ella la que mana.
El que et faria si t'agafés i tingués allà...
Exacte. Jo faig, faré, o estic fent, o he fet el que vull amb els homes.
Es va atrevir a fer alguna cosa que fins aquell moment no s'havia fet, no?
Sí, sí.
I menys per part de persones racialitzades, no?
Exacte. Ella és la que escull, decideix en qui vol anar al llit, què vol fer...
Sí.
Val?
Lliurement.
Això, clar, això
que ja per l'època és molt revolucionari, clar, evidentment.
Sí. Però per què es revoluciona el sector? Per què hi ha tants detectors a la raça, a la gent racialitzada? Doncs perquè en aquell moment... feia poc que sabia que havia desaparegut el Jim Crow, allò que diem, pels que no sàpiguen, que és una segregació racial que hi havia.
Legal.
I això va ser abolit mitjançant lleis, va ser aprovada unes lleis per per abolir el Jim Crow, i això va ser el 65. Clar, estem parlant que la Betty apareix el 73 en escena, no, en escena, no fa ni una dècada.
Ja, encara està la cosa, encara clar, els negres tenen...
Home, si encara estan, encara estan com estan...
Ja, ja, sí.
Llavors, imagina't. Ells volen reivindicar-se, però no reivindicant-se en tirant papers a terra, no, no, això no. I papers cremants, no.
No, no, ui, 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 com vas, on vas?
Es volen reivindicar dient... Són nets i polits... Són gent pulca, són educats, són educadets, sí, són macos...
Són com els blancs, sí, són com els blancs,
sí, educats, macos, són obedients, no? Exacte, tranquils, tranquils...
Ja. Això sí, és... perquè tots els blancs són macos, sí, obedients, sí,
clar,
tranquils,
clar, clar, clar,
no són racistes, home, no clar, són clar, fascistes... Clar, clar. Sí, sí,
no, sí. No. Hòstia,
hòstia... Sí, 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 sí. Mira, el del rol final, és el van gravar aquí, també.
Sí, doncs això, i clar... Els negres estan preocupats per donar aquesta imatge. Per exemple, hi havia una banda d'aquests moments que eren tres dones, de Supremes.
Sí, de Supremes.
Doncs això, aquesta imatge és la que volen donar ells. Aquelles tres noies de color... Tres noies negres.
Bueno, de color negre.
Sí, de color negre. Sí, sí, sí.
Però, sí, sí, adaptades a la societat moderna i sabent on estan els límits de l'expressió, no? Podríem dir.
Sí.
Ja, i ella tot això...
Clar, clar, és com... està tirant pel terra tota la nostra feina, saps? És que nosaltres som...
Volem ser normals, volem ser com els blancs, blancs, sí, sí,
i
normals.
I està bé ara i et diu que t'agafaré i et faré virgueries, no sé
ja,
què,
ja,
vine
ja.
Aquí...
Uf, home, doncs...
Clar, bueno, uf, clar, ja. Pensa que era... La Betty, als escenaris, era molt irreverent. Lletres, escenes, vull dir...
Gestos, no? Moviments...
Contingut sexual, exacte, moviment. Sí.
Ja.
Pararia, per exemple, a les portades... Ella sempre surt, jo què sé, per exemple, amb un body, uh-huh. Saps? Allò que és com un banyador, saps?
Sí, sí, sí.
Per exemple, el disc aquest del 74 surt com si fos una amazona, no? Porta com un body i unes mitges i porta com una... Sembla que jo sembla, m'he fixat que és com si fos un arc, no? Uh-huh. Una fletxa.
Sí, sí, com si fos aborigen sí. Allà d'una
sí, sí, sí,
tribu,
sí.
No?
Sí, sí, és com la dona pantera, vull dir, saps? Ja. Imatge, la contraportada del següent disc, que ara parlarem d'ell també, surt com... una posició així com oferint-se, no? O sigui, vull dir...
Sí, 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 i clar, això en aquella època estava molt mal vist.
Sí, mitges de reixes...
Ja, tant pels blancs com pels negres.
Sí,
estava
sí,
mal
clar.
Vist. No com ara que Beyoncé o qualsevol d'aquestes van amb uns vestits i amb uns tops...
Microvestits, no?
Sí, sí, o sigui, i ara és guai, no? Ara representa que és guai, però en aquella època, cuidado, que... Aquí, que excites massa el personal, no?
Clar, clar, clar. I, a més,
i després l'home es torna boig i...
A la doble cosa de que era negra, con lo qual era com més difícil encara, no?
Collons, ja veus.
Vale. Doncs això, ara es passarem a l'any 75. Aquí és on publica el que et deia, el Nasty Gal, que està fet sota el segell d'Island Records. Aquest, ja, moltes artistes han passat per aquí,
sí, coneguts. Sí, sí.
I mira, ja et diré, per començar, Nasty Gal vol dir noia desagradable. O sigui, ja comencem bé.
Sí, sí,
ja comencem
home,
bé.
Bueno, ja que comencem ho fem bé, sí. De tot.
Aquest disc no l'enregistrarà a Califòrnia, que ara s'anirà a New York. Fins ara estava a la costa oest, ara se'n va a New York a registrar-lo. Sí, d'aquí surt un tema que està composat amb Miles Davis. Mira que s'havien enfadat, s'havien separat, però... Bueno, es veu que tenen
continuen
una relació...
Continuen tenint relació...
I el tema es diu You and I. Després... fan un tema que és considerat una de les millors peces del hard fan de la dècada. Et posaré un tros.
Vale.
El tema es diu F-U-N-K, que és com si fossin les inicials de funk.
F-U-N-K. Ah, sí, vale. Funk, sí.
Vale? I el tema és el següent.
Vinga,
a veure
pues,
què us sembla.
Tira. Sí que sona funky, sí. I va treure la idea de Metallica,
tema clar, això, eh?
Home, ja veus, sí, sí. Sona funky, sona potent i... Mira, jo crec molt
que,
de gust.
Com segur ens ha passat a nosaltres, li haurà passat a molta gent. És el que deien, no és un artista de masses, no és un artista de grans vendes, ni res. Segurament molta gent, jo la descobert ara, treballant aquest podcast, l'he descobert. Hosti, tinc adones que és molt interessant.
Sí, sí, jo sincerament crec que tampoc no la coneixia.
De fet, t'anava a dir això ara, que acaba sent una artista de culte.
Mm-hmm.
Vale. Llavors et diré també que ella fa els seus concerts, la seva gira d'aquest disc, i enregistra un altre disc, que es diu Is It Love or Desire? És amor o desig?
És que a vegades és difícil, eh? La línia que us separa, sí. És difícil, eh?
Aquest tema fa un petit canvi, eh? És un disc... Aquest tema volia d'aquest disc. Uh-huh. Enregistrat a Bogalusa, Louisiana, i té un toc així blusero. Et diré que aquest disc no veurà la llum fins al 2009.
Hòstia.
De fet, la Betty, l'últim que sabem, així, públicament, no és ni tan sols aquesta gravació, perquè va sortir el 2009. Sinó és després dels concerts de presentació del disc que parlaven abans, del 75, sí, Nastigal.
Sí.
Ella desapareix, decideix desaparèixer de la vida pública. No vol que...
Perquè li havien caigut moltes crítiques, o li havien... O la...
No ho sé, però ella vol, no vol saber res més. No vol que se li conegui, que se li... Vull dir, vol desaparèixer. Fer vida normal, ella sola, segurament els seus coneguts, amics, amistats, això... Sí que la tenia localitzada, però ella desapareix de la vida pública. Sí.
I deixa de fer música.
Sí.
O què?
Sí,
deixa
sí, sí.
De fer cançons o de fer música, sí. O igual es fa...
Bueno.
En petit comitè, sí. Però sense exposar-se a la societat.
Sí, perquè l'any 79 també grava un disc que es diu Crashing from Passion, que és un disc que també trigarà dècades a sortir. Vale. El 2017... Perdona, el 2016, surt una compilació que es diu... de Columbia Years 1968-69, que és un conjunt de gravacions, és un disc pur, em sembla que són 9 cançons o alguna cosa així, de les quals hi ha 5 que va gravar amb... que tenia de productors, estem parlant de l'any 68-69, tenia de productors el Teo Macero i el Mike Davis. I és un disc que va gravar la primavera del 69, va ser gravat. Bueno, no, el disc... A veure, perdona.
A veure, centrem-nos, perquè jo ja amb els números m'he triat.
Sí, el disc és del 79 i va quedar guardat allà a les estanteries del segell discogràfic.
Sí, 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 sí.
Però en aquest disc inclouen cançons, és el que volia dir, de l'any 69.
Ah, vale.
Que són unes cançons que va produir Teo Macero i el Miles Davis.
Uh-huh.
I en aquestes cançons hi ha 3 cançons pròpies, que va posar ella,
sí.
I 2 cançons que són versions, una de Cream, que també era grup de l'Eric Clapton, i una altra de la Queen's. Sí.
Però això queda guardat.
Queda guardat
en un armari...
I apareix el 2016.
Com per art de màgia o què?
Sí.
Hòstia, mira, sí, un disc... Del,
bueno, és una compilació que vam fer.
La compilació de l'any 79, hòstia.
Sí.
Espontàniament, no?
Sí.
T'ha agradat?
Oh, hòstia, ara vamos a liar. La compilació no és del 1979, del 1970.
A veure, 70 segons.
Què lío?
És que hi ha molts
lios. És el disc Crashing from Passion. Això del 79.
Sí.
Aquesta compilació es fa el 2007. I surten aquestes cançons gravades al 69 i unes altres cançons.
Vale. Ara és quan ho entès. O sigui, fins ara et deia que sí i no ho entenia, però
clar,
ara...
Ho has entès tot, que sí?
M'ha quedat clar.
Vale, doncs et diré que la Betty torna a la vida pública. Mm-hmm. I quan serà això? El 2017, perquè es fa un documental...
Per votar que sí, no? Per votar que sí.
Ja ho sento, m'ho havia de posar.
Sí, no, jo també ho tenia que dir.
Reapareix el 2017 i això, en un documental, és un documental que es diu They Say I Am Different, és el títol del segon disc. Allò de diuen que sóc diferent. Clar, és un documental sobre ella.
Però és un documental fet, com si diguéssim, en l'actualitat.
Sí, sí, es va fer el 2017 i s'explica.
Amb ella i surt ella ja de gran, no, també?
Exacte.
Parlant.
Bueno, només se la veu, eh? La imatge no surt.
No es veu?
No.
Només se sent.
Sí, està parlant, la truquen per telèfon els seus companys de banda i això, vull dir, està bé, el documental està bé. Està ja filmint.
Vale. Me l'apuntaré.
Sí. Apunta-te'l.
Sí, no,
apunta.
És que ara només em queda un paper del 1945 i van passar masses coses allà.
Això és el 2017. Llavors, el 9 de febrer de 2022, als 77 anys, per causes naturals, mor a Homestead, Pennsylvania, Betty Davis. Descansi en pau.
sugar, cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great-grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it, snuffin' boogie, tram on drain. Spit on They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs. And they be getting off humping the Jolly Hooker. Get it on. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. And when I kick my legs, oh, I got real bum. My great-grandpa was a blues lover, but he be rocking his moonshine. The Baby King and Jimmy Ray rock on that.
Hasta aquí l'afinador.
Beuri, avui què ens portes?
Bé, César, avui et porto, o us porto un tema que és actual, és actual. I per mi ha d'estar dintre de la secció de l'afinador. El poso i llavors tu veuràs per què crec que ha d'estar aquí dintre, vale?
D'acord, doncs.
Pues vinga, marxando.
Sotto i dos.
Para papá, en el vuelo directo para allá. Para papá, en el vuelo directo para allá.
Para Singapur, para Singapur, para Singapur, vamos para Singapur, para Singapur, para Singapur, para Singapur, vamos para Singapur, para Singapur, para Singapur, para Singapur, vamos para Singapur, para Singapur, para Singapur, para Singapur, vamos para Singapur.
Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour, el tanque siempre yo lo tengo full, full, full. Vámonos pa'l tul, tul.
Singapur, 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 Singapur.
Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool. Todos tienen teta hecha, manicure y pedicure. Me piden leche y no quieren yogur. Quieren rum y quieren juca, hay que darle. Ellas están chapeando a nivel internacional. Vieron el McLaren en la home en el vale. Ya aquí con la mano vacía no se sale. Yo hice sing, hace sing, hace sing. Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga. Yo hice sing, hace sing.
Creo que ya que n'has tingut prou o no?
Però això què és, Uri? Però això
ja,
què és?
Ja, ja. Bueno, això és el que escolta la gent avui en dia. Hi ha gent que escolta això. De fet, en aquesta cançó està un paio que es diu El Alfa, el Mike Towers, el Farruko, Justin Quiles i Chencho Corleone, saps? I són gent que avui en dia ho estan petant amb el reggaeton, però mira com canten.
Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y papelar la pop, dogui, dogui, dop, dos llegan los perros, regalando leche como los becerros.
Clar, és que és, o sigui, i això la gent ho escolta.
Espera, espera.
Sí.
Ah. Saps què estic fent?
Potser ara ho sents millor, a veure.
És que ens han anat les buides.
Sí, doncs ho vaig a treure, perquè... A veure, clar, cadascú és lliure de fer el que vulgui. I l'art està per remoure consciències, i això ho hem dit mil vegades. A mi ningú m'obliga a escoltar aquesta cançó. Però com m'ha arribat, per una banda o per l'altra m'ha arribat, sé que la gent l'escolta i per mi ha de formar part de l'afinador. Perquè, sí, bueno, perquè és el meu criteri i penso, doncs pues sí, la vull ficar a l'afinador i la tant. Poso. No tinc gaire cosa a dir, o sigui...
Mira, no crec que al nostre podcast hi hagi ni un puto oient d'aquesta puta música.
Ja.
Ho sento, perdó, perdó per les paraules. Ho sento.
Ara t'has sí, alterat, no? Ja, sí. Ja. Bueno, sí. Sí, però bueno, per gustos colors, això ho sabem, per gustos colors, tothom té dret a expressar-se lliurement, ningú ens encadena... Ningú ens encadena amb uns Walkmans allà, amb uns cascos al volum 52 a escoltar aquestes cançons. Estan allà.
Sí,
si
sí,
les
sí,
vulgui escoltar, doncs que les escolti, les disfruti i li agradin. A mi, personalment, no, o sigui, no m'agrada gens.
Però jo et dic una cosa, si tu delinques, fiquen allà una persona, li posen un auricular, li posen aquesta cançó, bueno, estàs mort, ho entens?
Sí, sí, ho entenc, però pensa que hi ha gent que es posa l'auricular això... I puja el volum i, oh, hòstia, has visto, uau, com mola, saps?
Sí, sí. Jo, per mi, podem plegar de secció ja, eh? Jo ja tinc prou, eh?
Sí,
tinc
ha prou. Sigut...
Em vaig, no vull saber què més.
On vas, cap a Singapur?
Singapur.
Bueno, doncs pues això és l'afinador que t'he portat avui, César. És el que hi ha avui en dia.
Doncs bye, 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 i hasta l'altre ratito.
Vinga, bye, bye.
Ven a ensayar,
ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Ven a ensayar, ven a ensayar,
ven a ensayar a la Universal.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Bé, segurament arreglaràs el que has destrossat abans, no?
No ho dubtis, César.
Doncs vinga, endavant.
Almenys ho intentaré.
Segur que sí.
Mira, avui a la secció de grups universals, gent que forma part de la història de la Universal, sí, dels locals de setge de la Universal, 28 anys donant aquí servei a músics, et parlaré d'una noia que va estar per aquí un bon temps, venia aquí a assajar, i és una noia que és de Mallorca, però té arrels també de Macedònia i d'Andalusia.
Què vols dir de Macedònia? Que té una mica de coco, pinya, plàtan, no sé què vols dir.
Espera, això m'ha agradat, eh? No, vull dir que part de la seva família és de Macedònia.
Ah, vale.
Sí, i part són d'Andalusia. I llavors ella és la Maika Makoski.
Sí.
Et sona
sí,
la Maika
sí.
Makoski,
I tant.
Jo la veritat és que no l'havia escoltat molt. No l'havia escoltat, i bueno, he estat investigant una mica els discos que té i tal, sí. I bueno, un estil així personal, cantautora, podríem dir que és com cantautora, també és guitarrista i pianista, i fa temes pop, temes pop. Jo ho definiria com temes pop personals i...
Temes molt potents, i vull dir...
Bueno, sí, també he sentit algun...
potser pop, potser l'estructura, però vull dir, és molt... A veure, és tan innovadora, porta coses noves, no? Li dona el seu toc. No?
Li dona el seu toc. Jo diria que li dona el seu toc com fa qualsevol artista honest amb el que vol fer. Mm. És a dir, no intenta ser una còpia d'algú, no intenta imitar no sé qui, sinó que ja fa les seves cançons i si t'agraden bé i si no t'agraden també.
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, la qüestió és que la Maika, en principi, el 2003 es va establir a Barcelona, després d'estar visitant diferents llocs del món, I van registrar, com si diguéssim, no el primer disc registrat, que si mires a Spotify a aquest primer disc no surt, i és el espera, que m'ho he apuntat per aquí.
Cradiau, no?
Sí, Cradiau, el 2005 el va fer. I el 2007 continua la seva vida entre Nova York i Barcelona, i el 2007 publica el Crash Jokes Cofferot, que rep bones crítiques. De fet, tant el primer com el segon reben bastant bones crítiques del públic. I sí que és cert que va haver-hi una temporada que va tocar bastant. Jo diria, si no em faré la memòria, cap allà el 2008, 2009, 2000, entre 2007 potser 2009, a mi em sona que va anar tocant bastant. Llavors, ja sí que és el 2012, quan treu el 2010, quan treu el seu primer disc a nivell internacional amb el seu nom, Maika Makoski, el 2010. I això, bueno, li permet fer gires amb diferents grups i grups de nivell, com per exemple els The Dubliners o The Jayhawks. I bueno, ja et dic, va tenir una època que va anar tocant bastant. Després, el 2011, va publicar Desaparecer, el 2012, Thank You for the Boots. El 2015 va treure un directe, Live Apollo. El 2016 va treure el Chinook Wind. I ja el 2021, almenys per el que jo he pogut anar veient anar a l'Spotify, ha tret l'últim treball, que és MKMK, que segurament deu ser de Maika, com Maika Makoski, no?
Sí.
Llavors, també, ella té múltiples facetes artístiques i els seus treballs discogràfics també van decorats, o vull dir, les fotos i els dibuixos que surten són coses d'ella. Llavors, et deixaré amb un dels temes més
escoltats. M'han recordat una cosa, que jo allà la vaig veure en televisió, feia un programa molt interessant de música de televisió espanyola, que es diu La Hora Musa, crec que era el títol, i era la presentadora. A vegades interpretava... L'havia vist tocar i tal.
Cançons amb el piano.
Sí, en televisió espanyola, però clar, quan dic televisió espanyola, si és un programa cultural, vol dir la 2.
I a la nit, no?
Sí, exacte. Però vull dir, feia un programa interessant, parlant de música. Laura Musa, i ho presentava ella.
Sí, és que de fet, jo crec que va tenir una època, ja et dic, que va estar bastant en primera línia, com si diguéssim, d'artistes espanyols. I ja et dic, amb el primer disc del 2010, amb aquest sí que ja es va donar a conèixer com internacionalment. I de fet, el tema que et posaré avui, que és el Song of Distance, del disc del 2016 del Chinook Wind, a veure, té 6,5 milions de reproduccions a Spotify. No està malament. Llavors, bueno, com en aquesta secció sempre parlem d'un grup que forma part de la història de la Universal, doncs avui he pensat, doncs mira, parlarem de la Maika Makoski, que va estar un temps aquí assajant per aquí, i res, posaré el tema, i si no l'has sentit, espero que t'agradi.
Sí, vull dir una cosa.
Ah, sí, home.
Estic molt content i molt agraït a tots els grups que han format part de la Universal. Perquè és gràcies a ells que la Universal existeix.
Sí, també, clar. Si no hi haguessin grups que vinguessin per aquí, hauríem de tancar la persiana i anar-nos tots a casa nostra, no?
Doncs era això, ho volia dir només, ja està.
Vale, no, doncs des d'aquí un agraïment a tots els grups que...
Fent un aplaus, aplaus!
Gràcies, bon aplaus. Des d'aquí, doncs, un agraïment a tots els grups que formen part de la història de la Universal i que segurament seguiran formant part de la història de la Universal.
Doncs endavant, la Maika.
Endavant.
You and I, Siamese lovers we were, you and I had the best thing in the world, and oh, I know I was what went wrong. Get used to this new song, the song of distance is cracking up the storm. This polite distance is killing me inside. May you never see this spooked, panicking heart. May you never face its scared and vengeful eyes. The song of distance is cracking up the storm. This polite disdain is bringing down the walls. I'm a grain of sand, a little heart that's filled with horror. I'm just a grain of sand, calling itself the back, I'd say, but you might as well refuse.
Perversions.
Bé, aquesta secció, com ja sabeu, es tracta de posar una versió d'un artista conegut que la fa un altre artista conegut. Estaria bé que participeu des de les xarxes, que ja ho feu, i estem molt contents i agraïts, com fa el Nico...
Sí, el Nico, el Xavi, no?
El Xavi de Súria, sí.
Acerten molts cops si és el...
Sí.
Tant la cançó com el que fa la perversió.
Llavors estaria bé que encerteu qui és l'artista original, qui és el compositor, que va ser el mateix, i qui és qui fa aquesta versió.
L'intèrpret, no?
Sí. També us convidem a que podeu comentar el que sigui, no només aquesta secció. De fet, ho fan molt.
Sí.
Sobre altres coses, això ens agrada.
Ens agrada molt els comentaris que ens envien.
Ens agrada molt. Gràcies.
De moment perquè són bons, clar. Si hi ha algun xungo, pues, bueno, ja veurem.
Però bloquejar, bueno. Bloquejar.
No. Bloc, bloc.
Bé, doncs així doncs, es despedim de tots vosaltres. Fins a la propera. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit. Adeu. Hey, that's what I say. I can't.